les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
Bon dia, avui és dijous 2 de desembre. Això vol dir que ja s'apropa a final d'any, però encara queda una mica. Però abans hem de saludar l'Anna, la Maria, el Sergi, l'Àlex. Bon dia a tots.
Dona'ls per saludats.
Els donem saludats i així, d'aquesta manera, comencem l'informatiu d'avui del Baix Empordà al Supermatí, quan són les 8 i 1 minuts, perquè avui parlarem de diferents... Tenim aquí el nostre tècnic, saludem el Martí Seguer. Bon dia, Martí, també a tu. I d'aquesta manera comencem l'informatiu. Avui parlarem amb l'alcalde de Palamós, el Lluís Puig, però no parlem de política, sinó parlem de cultura. Ja ho veureu després de la cançó del dia, que avui us agradarà, especialment en Marc Clapés, que és el nostre programador musical. També parlarem de l'Hospital de Palamós, del Port d'Aro i de Sos Costa Brava, Palafrugell, i un tuit viral. I, per acabar, parlarem de cinema, perquè avui és dijous i toca parlar amb l'Ignasi Arbat de cinema i de les millors estrenes. Comencem quan passen 2 minuts de les 8 del matí. Comencem parlant de l'Hospital de Palamós, perquè cancel·la totes les intervencions quirúrgiques que requereixen ingrés. Anna.
Tots els llits de l'hospital estan plens. Això es deu a l'esclat de la sisena onada de la Covid i les patologies típiques de l'hivern. Com que no es pot garantir un llit a les persones operades, l'hospital ha decidit ajornar totes les operacions que requerien ingrés.
Gràcies, Anna. I després anem fins a Port d'Aro, perquè més de 2.000 signatures en contra de l'ampliació de la Marina del Port d'Aro s'han recollit. Més de 2.000 signatures. Maria.
L'Associació de Naturalistes de Girona, la Federació Sos Costa Brava i el Grup de Natura Externa han recollit aquestes signatures. Consideren que la reurbanització d'aquesta zona del litoral és un despropòsit, tenint en compte que ens trobem en plena emergència climàtica.
Gràcies, Maria. I ara fins a Palafrugell, perquè un veí del municipi es queda sense el seu paquet de missatgeria per negar-se a parlar en castellà. Sergi.
Un repartidor d'una empresa de missatgeria es va negar a entregar un paquet al seu client perquè no entenia els números del DNI que el destinatari de l'entrega li estava dient en català. Així ho ha denunciat el fill de l'home afectat, que ha penjat al seu compte de Twitter el vídeo on es veu i s'escolta el curiós succés.
Gràcies, Sergi. I ara parlarem de l'Indie Lletres. Tot a punt per la quarta edició de la Fira. Àlex.
La Fira se celebra aquest cap de setmana, els dies 4 i 5 de desembre, al pavelló firal de la Bisbal d'Empordà. Dolors Figueres, una de les promotores de l'Indie Lletres, ha passat pel supermatí de Ràdio Capital i ha recordat que l'edició d'enguany comptarà, entre d'altres, amb Quim Torra.
I com dèiem, queden pocs dies per Nadal, ja estem a 2 de desembre, i comença la campanya, està a punt de començar la campanya comercial de Nadal a Palafrugell. Anna.
Hi participen 168 negocis del municipi i està organitzada per l'Oxigen Palafrugell. La campanya comença demà, 3 de desembre, amb el lema "Aquí trobaràs la sort". I és que el plat fort de la campanya és un sorteig de 10.000 euros destinats a un únic guanyador.
Doncs 10.000 euros que serviran per comprar les diverses compres nadalenques, però també hem de parlar d'arbres de Nadal, perquè els cultivadors de Catalunya augmenten un 20% les vendes per la pandèmia i l'aposta pels avets ecològics. Maria.
8 de cada 10 arbres que surtin del Montseny Guilleries es distribuiran a Catalunya, l'estat espanyol i el sud de França. El sector cada cop ven més a prop perquè la demanda s'ha recuperat i tornen les fires tradicionals, com la d'Espinelves. A més, s'aposta per un Nadal més ecològic i sostenible.
I una fira que torna com és habitual cada any és la Fira del Playmobil a Begú. Aquest any s'acullen la quarta fira i comença aquest mateix pont. Àlex.
La sala d'exposicions, el casino cultural i els comerços de Begú seran les seus d'enguany durant 5 dies d'una de les activitats lúdiques que més arrelament i seguiment han assolit a la vila amb només 4 edicions a la seva esquena.
I Palafrugell posa en marxa l'onzena edició del projecte Rossinyol, que es basa en la relació entre mentors i estudiants estrangers. Sergi.
Sí, amb aquest projecte es pretén establir una xarxa de relacions i un conjunt de pràctiques i de dinàmiques entre estudiants de diferents facultats de la Universitat de Girona i alumnes d'origen estranger de les escoles i instituts de les comarques de Girona.
Vuit i sis minuts, és hora de conèixer la previsió del temps. Avui amb en Marc Vila. Marc, bon dia.
Bon dia.
Quines novetats tindrem, ens porta el temps per aquest dijous?
El pas d'un nou front fred avui dijous marcarà la jornada. El dia quedarà dividit en dos horaris segons la meteorologia que ens espera i és per això que començarem amb probabilitat de ruixats i molta nuvolositat. De cara a la tarda, la tramuntana augmentarà la força i la sensació de fred serà més present. El vent del nord també deixarà el cel amb menys nuvolositat i és l'argument que el servei meteorològic té per emetre un avís per vent a partir del migdia, que afectarà més a la zona de l'Alt Empordà i que adverteix ràfegues de vent que podran superar els 90 km per hora. Aquí al Baix Empordà quedem al marge de l'avís, però no per això hem d'obviar l'advertència de vent de tramuntana moderat a la nostra comarca. Les temperatures seguiran la dinàmica plenament hivernal. Les mínimes ratllaran els 3 graus i possiblement es donin al final del dia i no al principi, com molt sovint passa. I les màximes podran pujar poc més dels 13, deixant un dia que tornarà a ser molt fred. Divendres, el dia es presenta més assolellat però més fred, perseguint un cap de setmana inestable i gens càlid.
Quines bones notícies, Marc. Aquí passen fred. I ara és moment d'escoltar el comentari d'opinió d'avui de l'escriptor Adrià Pujol.
Bon dia, estimats oients de Ràdio Capital. El meu comentari d'avui, més que un comentari, és una invitació. M'agradaria molt convidar-vos, animar-vos, a venir aquest cap de setmana que comença demà, a venir a la Bisbal. Per què? Perquè a la Bisbal li fan l'Indie Lletres, la Fira de Llibres. Tindreu tots els dos dies plens d'activitats, plens de xerrades, taules rodones, presentacions, i a més tot ple d'expositors d'editorials per donar i per vendre de tota mena de llibres al pavelló. Al pavelló perquè, com diu la cançó de Quimi Portet, si plou ho farem al pavelló. Fora bromes, és una ocasió única que a més és una fira que s'ha consolidat, que és molt jove però que ja s'ha consolidat, i és una ocasió única perquè s'ha d'agrair i s'ha de potenciar que el món vingui a nosaltres. M'explico. De vegades volem anar al teatre, volem veure alguna cosa especial, alguna exposició, fins i tot presentacions de llibres, i ens hem de moure perquè no passen pel nostre poble, no passen per la nostra comarca, etc. Doncs en aquest cas és tot el contrari. Figures de primer ordre. Segurament hi trobareu algun dels vostres escriptors, escriptores preferits, i tot això ve a casa, és el món que es mou per venir a la Bisbal aquest cap de setmana a l'Indie Lletres. Vinga, que vagi bé, gràcies.
Doncs, com comentava l'Adrià Pujol, aquest cap de setmana arriba l'Indie Lletres, ja us ho hem comentat als titulars i us ho explicarem amb més detall a l'informatiu, però abans és moment d'escoltar la cançó del dia, perquè avui és un gran dia, és un bon dia, com diuen els Distant Cousins des del 2015, amb la seva cançó Good Day.
Atenció! Arriba la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas, número 7, de la Bisbal. I ara aprofita l'oferta del Black Friday. Entrega i recollida d'electrodomèstics gratis.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica. Però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
Vols aprendre català? Ara pots fer-ho de manera àgil, amb continguts adaptats i un professorat que et guiarà pas a pas. Inscriu-te en un curs de català. Entra a cpnl.cat/inscripcions i espina com ho pots fer.
A Ràdio Capital volem que cada dia visquis la primera tarda. Des de les 5 fins a les 8 del vespre.
I en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món i el millor entreteniment perquè cada dia sigui la teva primera tarda.
Música i entreteniment amb en Marc Clapés i tot el seu equip. De dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, primera tarda a Ràdio Capital.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assassinat.
Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
Aquesta de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Un quart de 9 del matí. Ho hem comentat als titulars, avui entrevistarem l'alcalde de Palamós, el senyor Lluís Puig, parlant de cultura i no de política. Per què? Doncs perquè Palamós inaugurarà aquest dissabte un nou espai cultural. L'han anomenat Sala Petita del Centre Cultural La Gorga. S'hi faran propostes d'arts escèniques i música de petit format no convencional. Hi cabran unes 100 persones i ja hi ha previstes les primeres propostes. Com que l'estrena d'un nou espai cultural és notícia, hem decidit obrir l'informatiu parlant-ne amb l'alcalde, senyor Puig. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs amb quin esperit neix aquesta sala petita?
Doncs bé, una mica la intenció d'aquesta sala petita doncs és donar sortida a les necessitats que tant les entitats del municipi que treballen en l'àmbit de la cultura com produccions que es puguin acollir exteriors al propi Teatre La Gorga, doncs necessitaven un espai que se sortís una mica del model tradicional de teatre, en el qual el públic està sentat en una sola direcció i l'espectacle es produeix a dalt d'un escenari, i una mica la sala petita, l'avantatge que té és que és una sala absolutament modular, s'hi poden fer qualsevol tipus de produccions, i la col·locació del públic i de l'espectacle pot ser en qualsevol format, pot ser envoltat, a dos costats, a tres costats, i per tant, tant el mobiliari com els efectes tècnics, parlem de llum i so, doncs permeten acollir espectacles de qualsevol tipus de format.
Clar, aquesta sala, entenc que jo porto un temps pensant-se quan es va començar o quan es va decidir a construir la sala petita.
Doncs la sala petita sorgeix la idea davant la necessitat d'haver de fer unes obres d'insonorització doncs, en un espai de la Gorga, i aprofitant doncs, aquestes obres d'insonorització que requerien doncs, actualitzar tot l'espai que anteriorment doncs, havia ocupat despatxos i hi havia hagut una sala de reunions i una sala de conferències, doncs es decideix apostar i fer totes les obres necessàries per adaptar aquest espai i convertir-lo doncs, en un espai escènic polivalent i que pensem doncs, que tindrà molta sortida i molta demanda perquè realment ve a complementar les possibilitats que ja ens donava la sala gran del Teatre La Gorga.
Ara tornarem a parlar una mica de l'espai de La Gorga i tot això, però abans, quins primers espectacles s'hi veuran i sobretot quin públic s'hi busca? Gent jove, adults, tothom, infants...
Doncs la programació de la Sala Petita començarà immediatament. Aquest dissabte doncs, fem l'acte d'inauguració, que tenim l'honor de que pugui acompanyar-nos la consellera de Cultura, i per tant, doncs, amb un acte en què més enllà dels parlaments oficials doncs, es farà una petita demostració tant de teatre com de dansa com de música, perquè la gent pugui veure les possibilitats que realment té aquesta sala, i a partir d'aquí doncs, ja començarà l'activitat. Sabem que hi ha interès doncs, en breu de poder fer alguna representació teatral, de dansa també doncs, ja sabem que hi ha interès de poder-hi portar algun tipus d'espectacle, per tant la programació d'aquesta sala començarà immediatament. I nosaltres creiem doncs, que aquesta sala està adaptada a qualsevol dels públics. És obvi que normalment els espectacles de nou format moltes vegades atreuen un públic més jove, però això no descarta que qualsevol de les entitats, parlo de la Coral El Progrés, parlo de la Coral Escalem, parlo de Gespa Teatre, que puguin fer activitats pròpies de la Coral en aquest espai, i també, per exemple, no sé, parlant d'una altra entitat com és Joventuts Musicals de Palamós, que els hi pugui interessar algun concert de petit format, també portar-lo en aquesta sala. Per tant, neix amb la idea de que sigui el màxim de polivalent possible per acollir el màxim ventall d'espectacles possibles, però també buscant que sigui adreçada a tots els públics, i per això un dels primers interessos que vam tenir va ser que estigués adaptada doncs, en totes les condicions necessàries.
Ha comentat que aquest dissabte hi ha la inauguració, que la consellera de Cultura hi assistirà. També ha dit que hi haurà públic, és a dir, que durant la inauguració amb la consellera hi haurà públic, o el públic vindrà més tard, i també veuran la mateixa proposta artística si venen més tard que durant la inauguració?
El moment de la inauguració, que és a 6:45 de la tarda aquest dissabte, doncs es faran un tastet de cada un dels espectacles, però llavors quan finalitzi l'acte d'inauguració aquests mateixos espectacles es repetiran amb el seu format complet. Per tant, la gent que es vulgui acostar dissabte, si vol assistir a l'acte d'inauguració, ho pot fer tranquil·lament i veurà un tastet de cada una de les disciplines, però immediatament quan s'acabi l'acte, sobre les 7 de la tarda, doncs aquests tastets es repetiran amb el seu format complet, i per tant el públic de llavors podrà veure l'espectacle amb tot el seu format. Val? Per tant, oberts a que la gent vingui, ens acompanyi, al revés, ens farà molta il·lusió que puguin conèixer aquest nou espai cultural que posem a disposició de la ciutadania i de les entitats.
Clar, vostè abans ha parlat de què és l'espai de la Gorga, abans era l'espai d'entitats de la Gorga. L'espai d'entitats es traslladarà a algun lloc? I com es reestructurarà aquest espai?
Doncs, parlant amb les entitats, doncs vam arribar a la conclusió que avui en dia segurament cada entitat no necessitava un espai propi de despatx o de reunió, i el que s'ha fet ha sigut arribar a un acord amb les entitats, que aquestes entitats poguessin compartir un espai privat que se segueix situant a la mateixa Gorga, o sigui, aquestes entitats no han marxat de la Gorga, per entendre'ns. L'únic que s'ha fet ha sigut reubicar i optimitzar aquests espais de treballs privats, i això ens ha permès doncs, guanyar aquest espai que quan la gent el vegi realment jo crec que quedarà molt satisfeta del treball que s'ha fet, i des d'aquí doncs, felicitar especialment a l'equip de l'àrea de cultura perquè ha fet un treball intens amb l'organització i posada en marxa d'aquesta sala petita.
Entenc que tenia en compte que les entitats estaran a la Gorga. La gestió del teatre, la gestió de la Gorga en si serà pública, 100% de l'Ajuntament, o estarà compartida amb les entitats?
La responsabilitat, diguéssim, de la gestió de l'espai és de l'àrea de cultura, però en aquest cas sempre s'ha fet de la mà de les entitats. De fet, aquestes entitats que estan ubicades, que tenen la seva seu en el propi edifici de la Gorga, els assajos, la preparació de concerts, de representacions, sempre l'han fet en aquest espai, i això és una prioritat que continuï siguent així. Tot l'organització i el muntatge que s'ha fet d'aquesta sala també s'ha fet pensant en les necessitats d'aquestes entitats, i per tant, en aquest aspecte, no hi ha d'haver-hi cap problema perquè continuï siguent així.
Clar, ha comentat que hi haurà dansa, teatre, diferents representacions, diferents propostes artístiques, però clar, aquestes propostes com s'escullen? Va la que més us agrada? Busqueu que sigui variat?
Sí, una mica la línia, com parlàvem abans, va en un doble sentit. Una són les representacions i les propostes que les pròpies entitats culturals del municipi puguin gestionar. Estem parlant, doncs, del cicle de concerts que organitza Joventuts Musicals de Palamós, les representacions teatrals que pugui fer la Gespa, els concerts corals que puguin fer escala amb coral o la coral al Progrés. Això és una banda de la programació, i llavors l'altra banda de la programació vindrà donada per la contractació d'espectacles que es pugui fer des de la pròpia àrea de cultura, no? Que és l'altre àmbit, diguéssim, de programació important que hi haurà en aquest espai. I més enllà de tot això, doncs també es busca que especialment els matins, que era un horari en què els espais quedaven una mica lliures, doncs es buscarà que sigui un espai de creació, tant d'entitats de dansa, musicals com teatrals, doncs que pugui ser un espai posat a disposició perquè es realitzin noves creacions i que puguin ser, doncs, estrenades dintre de l'àmbit de la Gorga.
Clar, ara imaginem-nos, hipotèticament, jo ben lluny d'un artista soc, que sóc un artista del Baix Empordà, però de l'Estartit, i vull promocionar, vull representar la meva obra. Amb qui haig de parlar? Amb l'Ajuntament, amb el Departament de Cultura, amb les entitats, amb el Teatre de la Gorga directament?
Doncs l'ideal és fer-ho amb el Departament de Cultura, que és qui gestiona aquest espai, i per tant, qualsevol artista que cregui que pugui tenir, doncs, la necessitat d'utilitzar aquest espai, es pot adreçar a les oficines de cultura, se li explicaran, doncs, les condicions, i si aquell espai en el moment que el necessiti, doncs, està disponible, entenc que no hi hauria d'haver-hi problema perquè fos utilitzat.
Doncs, dit això, senyor Lluís Puig, alcalde de Palamós, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La propera vegada sí que ja parlarem de política, segurament, però mira, aquesta vegada...
Perfecte.
Que tingui bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis.
Merci, adéu.
A radiocapital.cat.
Per 9:15 del matí comencem parlant amb l'Anna, perquè l'Hospital de Palamós ajorna totes les intervencions quirúrgiques que requereixen ingrés. Els casos de coronavirus van creixent i l'hospital s'ha emplenat. És per això que s'ha pres aquesta decisió, Anna.
Actualment tots els llits de l'hospital estan plens. Com deies, es deu a les patologies típiques d'hivern i a l'esclat de la sisena onada de la Covid. Hi ha 10 pacients Covid ingressats a l'hospital ara mateix. Al no haver-hi llits disponibles, no es pot garantir l'ingrés de les persones que ho necessitin després de ser operades. És per això que s'han aturat totes aquestes intervencions. Anna Rivera, directora assistencial de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, ho ha explicat a Ràdio Palamós.
L'Hospital de Palamós ara tenim 115 llits oberts i tots els llits que no són d'obstetrícia estan plens. Això que ha provocat que hàgim de començar a parar intervencions quirúrgiques programades que requerien ingrés, perquè volia dir que tindríem gent que fa temps que s'ha d'operar, que ho tenia programat avui, que l'operem i un cop sortir de quiròfan no tingui habitació on anar. Llavors, quan preveiem que passarà això, perquè veiem que a urgències comencen a haver-hi molts ingressos, el que fem és parar aquestes intervencions i posposar-les per una miqueta més endavant. Ja som sensibles a fer-ho el més aviat possible.
A part d'això, també cal comentar que aquest divendres es començarà a demanar el passaport Covid per entrar a la restauració. Des de l'hospital apunten que també es demanarà per entrar, per exemple, a la cafeteria del centre.
I com molta gent passaportes per descarregar des de La Meva Salut, no si s'accedeix a un centre de vacunació, com van informar des de CatSalut ahir, es podrà rebre una còpia impresa. L'Associació de Naturalistes de Girona, la Federació SOS Costa Brava i el grup de Natura Externa han recollit més de 2.000 signatures en contra de l'ampliació de la Marina del Port d'Aro.
En total, han estat 2.279 signatures físiques i digitals en contra de l'ampliació de la Marina de Port d'Aro a Platja d'Aro. Aquestes firmes recollides durant els tres últims mesos se sumen a les protestes que les entitats van presentar en contra del projecte. L'ampliació vol destruir la pineda que hi ha davant de la platja per ampliar la zona portuària navegable. Hi ha projectat l'edificació de 400 habitatges i una zona navegable de més de 200 barques. Les entitats ecologistes consideren que va en contra de l'emergència climàtica que es viu actualment. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, va explicar que el projecte compleix amb el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Reconeix també que hi haurà un impacte innegable si s'acaba edificant. L'alcalde, però, descarta la possibilitat d'impedir el projecte des del consistori, ja que haurien d'indemnitzar els propietaris. Segons Jiménez, el consistori no pot fer front a les quantitats que se'ls haurien de pagar.
I un cas curiós, un repartidor d'una empresa de missatgeria es nega a entregar un paquet a un client resident de Palafrugell perquè no en tenia els números del DNI que el destinatari li estava dient en català.
13 313 717 600 què? 717.
Digue'm en castellà, por favor.
No.
Vale, pues nada. Le pongo rechazado.
Si no, perdona, jo t'ho estic dient i t'ho estic dient en català.
Doncs sí, i així ho ha denunciat un ciutadà de Palafrugell que ha penjat al seu compte de Twitter el vídeo enregistrat per l'aparell de timbre de la porta del client, que és el seu pare, i on el repartidor de l'empresa GLS li havia d'entregar el paquet. El client, com es pot veure i escoltar en el vídeo, li diu el seu número de DNI en català al repartidor per tal de que aquest li lliuri el paquet. Tot seguit, el repartidor li diu «Dígamelo en castellano, por favor». Però el client s'hi nega i el repartidor li diu «Vale, pues nada, le pongo rechazado». El repartidor va marxar amb el paquet marcant que la seva entrega havia estat rebutjada. El palafrugellenc, fill de l'home a qui el transportista no li fa entrega del paquet que estava esperant, s'ha queixat de manera vehement a les seves xarxes socials. A l'article sobre el tema del nostre web hi podeu trobar el fil del Twitter del client amb tot tipus de comentaris, des de les disculpes de l'empresa de missatgeria comentant que investigarà el fet, fins a opinions d'usuaris totalment oposades.
Dos quarts de nou del matí, tot l'important ja està fet, només falta executar-ho. Així ho ha confirmat el supermatí de Ràdio Capital una de les impulsores d'Indilletres, Dolors Figueres. La quarta edició de la fira se celebra aquest cap de setmana, els dies 4 i 5 de desembre, al pavelló firal de la Bisbal d'Empordà.
Sota el lema «Passió per la llengua i els llibres», els promotors esperen consolidar-se com la principal fira de llibres de les comarques gironines. Per aconseguir-ho, l'edició d'enguany comptarà amb la participació de Quim Torra, l'alcalde del municipi i el president d'Indilletres a la inauguració al pavelló firal, dissabte a les 10:30 del matí. Dolors Figueres ha recordat que l'expresident de la Generalitat està convidat com a editor i que presentarà el llibre Caimó de Toni Strubell dissabte a les 12. A més, la fira tindrà una quarantena d'editorials, tres llibreries locals i una quarantena d'activitats programades. Ràdio Capital també hi estarà present. Figueres explica que totes les editorials participants són independents, de gent que treballa el seu producte amb cura i amor, i amb tot tipus de temes, com per exemple d'història o novel·les. Afegeix que els autors dels llibres sempre expliquen el seu producte amb detall i desperten l'interès dels assistents.
Les editorials que hi ha en Indilletres són totes editorials independents, editorials de petites, no grans editorials, sinó petites, i són gent que treballen el seu producte amb molta cura i amb molt d'amor i que tenen tots aquest perfil, eh? Són editorials independents que treballen per el que el tipus de llibre que ells han escollit. Alguns fan més poesia, l'altre fa novel·la històrica.
Durant el dia, tant dissabte com diumenge, hi haurà les presentacions de les editorials i els debats que ha organitzat la mateixa entitat. Al vespre, però, hi ha altres activitats. En primer lloc, el dissabte al vespre hi haurà un recital poètic i musical fet per Toti Soler i Cinta Masip al Teatre Mundial, al qual s'hi podrà assistir a través d'una entrada que la fira regala a les persones que comprin un llibre, per així incentivar la compra de llibres i potenciar la cultura. Finalment, el diumenge a les 7 de la tarda, hi haurà una tertúlia-concert al mateix pavelló firal, el qual suposarà un homenatge al cantant Jaume Arnella, amb ell present i amb la música del grup Fetus.
I Dolors Figueres també ha tingut paraules per altres sectors de la Bisbal, Àlex.
Figueres ha mostrat el seu agraïment i el de tota l'organització de la fira als comerços de la Bisbal, per la promoció de l'esdeveniment que estan fent a través de decoració i publicitat als establiments. D'altra banda, també s'ha mostrat agraïda a Figueres i Fills, fàbrica de ceràmica del municipi, perquè els hi deixen testos i plantes gratuïtament per a decorar el pavelló firal. En definitiva, Figueres afirma que malgrat que és difícil de pronosticar, a l'organització d'Indilletres els agradaria una assistència, com a mínim, com la de l'any passat, ja que va haver-hi molt bon ambient tot i les restriccions.
Esperem que sigui tant de bo com la de l'any passat, que l'any passat, malgrat totes les situacions i les circumstàncies adverses que teníem, va venir moltíssima gent i ens agradaria molt que com a mínim fos com l'any passat, perquè, com tu has comentat, són moltes editorials, s'ha duplicat el nombre de participants. Nosaltres ja hem treballat moltíssim i ara només ens falta la resposta del públic perquè això tingui èxit i funcioni, i els editors estiguin contents i vulguin tornar l'any que ve, i la gent estigui contenta i vulgui tornar a comprar llibres l'any que ve, saps? Perquè, o sigui, nosaltres hi posem tots els ingredients i tot l'esforç, però necessitem molt, molt, molt que ens vingui molta gent.
Com cada any al desembre ens acosta el Nadal, i uns passos de llebre.
Doncs sí, com diu la cançó, s'acosta el Nadal, perquè demà comença la campanya de Nadal a Palafrugell, organitzada per l'associació Oxigen, i participen 168 comerços del municipi. A més, aquest any hi ha un plat fort, Anna.
Doncs sí, durant la campanya es farà un sorteig de 10.000 euros destinats a un únic guanyador. Aquest serà la persona qui li coincideixi el número de la seva participació amb el número premiat amb el primer premi de la grossa de cap d'any. Les participacions es repartiran entre comerços i negocis adherits a la campanya. Des d'Oxigen expliquen que la finalitat del sorteig és dinamitzar el comerç de Palafrugell. És per això que el guanyador disposarà d'aquests 10.000 euros a bescanviar en negocis adherits a la campanya. Com a màxim podrà gastar 500 euros a cada establiment.
I a part d'això també hi seran els clàssics de cada any.
Exacte, es farà la tercera edició de la ruleta Oxigen amb un premi segur i 2.000 euros en descomptes per repartir. A més, també es donaran 2.500 obsequis, regals, un pernil diari, lots de vi i formatge i participacions al premi final. La ruleta estarà ubicada a la plaça Camp d'en Prats durant molts dies de desembre. A més, el 4 de gener també es farà una ruleta infantil especial per nens. També es faran altres activitats típiques com la gincama infantil en aparadors d'establiments.
I seguim parlant de Nadal perquè els cultivadors d'arbres de Nadal augmenten un 20% les vendes per la pandèmia i l'aposta pels avets ecològics. Aquesta Nadala ja m'agrada més, Martí? El sector cada cop ven més a prop perquè la demanda s'ha recuperat i tornen les fires tradicionals. A més, s'aposta per un Nadal més ecològic i sostenible. Què en sabem, Maria?
Doncs que la resta d'avets no es venen en els mercats de proximitat. És a dir, 2 de cada 10 avets s'acaben venent a mercats com el d'Anglaterra, Alemanya, Suïssa o fins i tot el del Líban. El Montseny Guilleria s'ha consolidat com el primer productor d'avets de Nadal del sud d'Europa. La climatologia hi ajuda, perquè hi ha moltes hores de sol, els estius són frescos i humits, cosa que ajuda els arbres a créixer, i durant l'hivern hi fa la fred suficient. Segons Albert Gallifa, president de l'Associació de Cultivadors d'Arbres de Nadal Associats de Catalunya, destaca les vendes del mercat intern.
Com que la demanda interna ens ha pujat molt, l'exportació ens baixa una mica. Evidentment, és molt més ecològic i sostenible vendre a la vora.
a part que econòmicament és més viable. Llavors la nostra producció és limitada i això fa doncs, que es vengui molt més aquí a la vora i que no haguem d'exportar tant.
Dins el triangle que formen Sant Hilari Sacalm, Espinelves i Viladrau s'hi concentren el 95% dels productors de l'Associació de Cultivadors d'Arbres de Nadal Associats de Catalunya. El president de l'associació, Albert Gallifa, admet que aquesta campanya es traduirà en un augment de vendes destacable.
Estem tinguent un increment de vendes bastant destacable d'un 20%. Una part d'aquesta causa és el coronavirus, que tots els productes de la llar, doncs, evidentment, han augmentat en consum i l'avet natural no és un de menys. I l'altra, sobretot, que la gent comença a ser molt conscient que l'avet natural és una avet ecològica sostenible, que l'avet de plàstic, precisament, és molt perjudicial pel medi ambient i crec jo que l'augment que està tinguent l'avet natural ve en decrement de l'avet de plàstic. Que aquests dos conjunts han fet que les ventes ens augmentin molt bé.
Pel que fa a preus, com a mínim des del productor, no hi ha hagut grans pujades. Tot i això, l'alça dels hidrocarburs ha comportat que la distribució s'encareixi i que això es pot veure reflectit en el preu final a la botiga.
Vuit i 38 minuts són del supermatí de Ràdio Capital. Begur acollirà aquest pont una nova edició, concretament la quarta de la Fira de Playmobil, organitzada per l'Associació de Comerç i Turisme amb el suport de l'Ajuntament. Enguany l'esdeveniment se celebrarà del 4 al 8 de desembre i estarà dedicat als corallers de Begur del segle XVII, que marxaven des de les cales del municipi a costes llunyanes per a recollir corall a les Illes Medes, Cap de Creus, Marsella, Sardenya o diferents altres llocs que acaben fins i tot al Peñón de la Gomera, a Ceuta o a Cabo Verde. Àlex.
La sala d'exposicions, el casino cultural i els comerços de Begur seran les seus d'enguany durant 5 dies d'una de les activitats lúdiques que més arrelament i seguiment han assolit a la vila amb només 4 edicions a la seva esquena. Un dels grans atractius de la fira de Playmobil seran el concurs Troba el clic perdut pels diorames i Troba el clic perdut pels separadors dels comerços de Begur. Hi haurà un total de 4 clics amagats entre els separadors dels establiments associats a l'àcid i 4 clics amagats entre els diorames exposats a la sala d'exposicions. El premi seran 2 packs de Playmobil pels 2 guanyadors dels concursos.
Hi haurà altres activitats per ambientar la jornada, oi que sí?
Sí, i tant. La cita es complementarà al llarg dels 5 dies amb propostes com exposicions de diorames, tallers o sessions de cinema.
Gràcies, Àlex. I parlem de Palafrugell perquè ha posat en marxa una nova edició del projecte Rossinyol al municipi.
Parlem d'un programa que es basa en la relació entre mentors i mentores, que són estudiants universitaris voluntaris, i l'alumnat de primària i secundària d'origen estranger. Així, es pretén establir una xarxa de relacions i un conjunt de pràctiques i dinàmiques entre estudiants de diferents facultats de la Universitat de Girona i alumnes d'origen estranger de les escoles i instituts de les comarques de Girona. Enguany hi participen 11 mentors i 11 mentores, tots ells estudiants de la Universitat de Girona que viuen a Palafrugell i Rodalies, i escoles com l'Institut Baix Empordà, l'Institut Frederic Martí Carreras, l'Institut Nou Palafrugell, l'Escola Barceló i Mates, l'Escola Pivert i l'Escola Carrilet.
I els mentors esdevenen un referent d'aquests nois i noies, els quals acompanyen perquè siguin coneixedors dels espais de la vila, els àmbits de lleure i la producció cultural.
Exactament. L'objectiu és afavorir el desenvolupament i consolidar la seva integració social, cultural i lingüística. Els estudiants de la Universitat de Girona que s'ofereixen com a voluntaris per al mentoratge se'ls assigna un tècnic de la Universitat de Girona que els fa de formador. A més, al final, aquests voluntaris reben un certificat per la formació i per la tasca realitzada i se'ls reconeixen també crèdits de lliure configuració. Aquest projecte educatiu també es desenvolupa en altres municipis de la demarcació de Girona. La durada és el curs escolar i finalitza amb una trobada conjunta de tots els mentors i mentores i l'alumnat del municipi, on comparteixen les vivències i aprenentatges i fan balanç de l'experiència viscuda.
I ja ha arrencat el període de votació popular per decidir qui ha d'obtenir el guardó Bisbalenc de l'any 2021. Entre els 8 nous finalistes, un d'ells és el meteoròleg Marc Vilà, que l'hem pogut escoltar en aquest mateix programa. Per què? Perquè ell és un dels responsables de la secció del temps de Ràdio Capital i locutor del Supermatí. Anna.
A més, també opten el guardó Enric Llença, CF Ponsatí, Lolita Ferran, Francesc Campanya, Jaume Pla, Carme Salomó i Antonio Sors. Dilluns va culminar el període de presentació de propostes de candidatures al guardó. Se'n van recollir més d'una quinzena i algunes van ser declinades per la mateixa persona proposada o perquè no s'ajustaven a les bases del guardó. A partir d'ara i fins al 15 de desembre, totes les persones majors de 16 anys empadronades a la Bisbal d'Empordà poden votar la seva proposta de candidatura. Es pot votar en línia a través de la plataforma de participació ciutadana o presencialment a través d'unes urnes que s'instal·laran durant el dia d'avui a un ampli ventall d'establiments comercials del municipi. La publicació dels resultats i el lliurament del guardó serà el dimarts 28 de desembre a les 12 del migdia a la sala de plens.
Gràcies, Anna. I no volem des d'aquí a Ràdio Capital dir a qui s'ha de votar, però segurament ens han comentat què farà amb el temps si es vota algú que no sigui Marc Vilà. 2 minuts per les 9:15 del matí, una pausa i tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte. Un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espais sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Dijous, i toca parlar de cinema, i com que avui el Ningú no és perfecte començar aquest vespre, avui fem un petit avanç amb en Ignasi Arbat. Bon dia.
Hola, bon dia, Gerard, què tal?
Doncs bé, feia temps que no ens escoltàvem ja.
Sí, no havíem coincidit, eh? Feia dies que no coincidíem tu i jo. Molt bé, sí. Me n'alegro.
És que a mi els dijous m'anaven malament, saps? Em feies spoilers a les pel·lícules.
Ja. Bueno, però són petits spoilers, eh? Són... No passa res.
Doncs comencem parlant d'una pel·lícula que jo pensava que ja estava més morta que viva, que torna, que és Cazafantasmes Más Allá.
Exacte, el que vindria a ser, ara ho explicarem, la tercera entrega de la saga. Perquè tu, Gerard, ets molt jove. Tu ets molt jove. Aleshores...
Sabia que hi havia la dels nois. Hi ha una de les noies i aquesta que acabo de veure aquí, sincerament, no tenia ni idea que la feien.
Mira, Cazafantasmes, clar, això és una saga de pel·lícules que van ser dues, que llavors també va tenir una sèrie de televisió que aquí ens passava a TV3 en el seu moment i que va ser tot un fenomen, els Cazafantasmes. O sigui, és un fenomen cultural per tota una generació. T'ho dic perquè, clar, tu ets d'una generació una mica més cap allà i aleshores potser aquest fenomen t'ha arribat d'una altra manera, segurament.
Sí, diguem que per xarxes.
Clar, aleshores, molt malament, el que has de fer és recuperar les pel·lícules. És a dir, no sé si l'has vista mai, la primera.
La primera sí, la vaig veure fa molts anys. Però doncs, una vegada.
Jo potser l'he vist una dotzena, sense exagerar-te. Perquè, clar, és d'aquelles pel·lícules que t'enganxen de petit i que les has vist moltes vegades, cada vegada que la passaven a la tele en el seu moment. Vull dir que, clar, és un fenomen. I va ser una de les primeres pel·lícules que va combinar de manera extraordinària el que era una comèdia amb elements de terror. Això era una comèdia per tota la família, però tenia aquesta cosa dels fantasmes, del terror, etc. El director va ser l'Ivan Reitman, que era un director de comèdia dels anys, a finals dels 70, principis dels 80, molt conegut, i els protagonistes doncs teníem a Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, que ells tres repeteixen en aquesta pel·lícula, i Harold Ramis, que era l'altre Cazafantasmes, que va morir el 2014, crec, que també havia estat guionista de la pel·lícula.
Aleshores, aquest Cazafantasmes no té res a veure amb la segona entrega de Les Noies.
No, l'entrega de Les Noies... A veure, us explico una mica perquè... O sigui, Cazafantasmes va,
sí.
Sí, va tenir dues parts, el 84 i l'altra va arribar al 89. La del 89, la segona part va sortir una mica d'aquella manera, o sigui, que no havia... O sigui, que va funcionar, però no era el mateix que la primera pel·lícula. Aleshores, durant molts i molts i molts anys es va parlar de fer una tercera. Durant molts anys, fins i tot van haver-hi videojocs, sèries d'animació, o sigui, hi ha hagut coses de Cazafantasmes, però mai hi ha hagut una tercera pel·lícula. I arriba un moment, el 2016, que diuen, no, escolta, en lloc de fer una tercera part, perquè els actors ja són molt grans, fem un reboot i el fem amb noies. I allò va ser bastant desastrós. Sí que tenia coses interessants, o sigui, et ficava molt en el món dels Cazafantasmes, però ni l'humor era el mateix, ni aquella màgia que tenia la pel·lícula i eren allà. Tot i que és una pel·lícula que pots veure i és entretinguda i poca cosa més, però no té aquella màgia que tenia l'original. I davant d'aquest fracàs, Sony, que és de Columbia, bueno, que va comprar Columbia en el seu moment, que era qui va estrenar Cazafantasmes, va decidir donar-li la direcció a Jason Reitman, que és el fill d'Ivan Reitman, el director original, que Jason Reitman ha fet pel·lícules, jo que sé, com Up in the Air, Juno, o sigui, Tully, ha fet bones pel·lícules. No són pel·lícules allò comercialment molt que hagin estat bombes, però són bones pel·lícules totes elles. I Jason Reitman, clar, és el fill, ell estava en el plató de Cazafantasmes acompanyant el seu pare quan no tenia ni 10 anys, imagina't.
I ara té l'oportunitat... Tot.
O sigui, ara té l'oportunitat d'escriure, dirigir la pel·lícula amb el seu pare, que fa de productor, que ha estat allà. I aleshores, aquí el que fa és... Ens inventem una història en què anem a parlar de els fills d'un d'aquests Cazafantasmes, que és el personatge de Harold Ramis. Bueno, els fills, en aquest cas, serien els nets, els protagonistes. El que feia Harold Ramis, el seu Cazafantasmes, que va morir, anem a veure què va passar durant tot aquest temps, què va passar amb aquest personatge, com es va casar, com va tenir aquestes mainades, i això ho veurem ja des del present. Aleshores, veurem com aquests nens descobreixen que havia una cosa que era els Cazafantasmes, que aquests artilugis estan allà a una casa que tenen en el camp, i descobreixen el cotxe, descobreixen tot, i és una manera de tornar a descobrir els Cazafantasmes a través d'aquests personatges.
Veig que t'agrada, la sèrie, les pel·lícules de Cazafantasmes, perquè amb un nom preguntat hi has estat 5 minuts.
Sí, no, és que, per posar una mica en context, a mi m'entusiasma, és una de les pel·lícules que més espero d'aquest any, o sigui, és aquesta. Ja fa temps que l'esperem perquè s'havia estrenat l'any passat, i ens arriba, el tema de la pandèmia, arriba finalment ara, ja fa un parell de setmanes que s'ha estrenat als Estats Units, i a més recupera alguns dels actors de la sèrie original, com Sigourney Weaver, Annie Potts i, òbviament, Bill Murray, Dan Aykroyd i Ernie Hudson, que són els tres Cazafantasmes originals, i s'incorporen Makena Grace, que és una actriu molt jove, que l'hem vist a la tercera d'Annabel, per exemple, fent coses de terror, també La Maldición de Hill House, és una de les nenes petites. També tenim el Finn Buffard, que interpreta l'altre germà, l'altre net del personatge que feia Harold Ramis a la pel·lícula, Finn Buffard, que l'hem vist a Stranger Things, que com que està ambientada als anys 80, aquesta segur que l'has vista, eh?
Aquesta sí. Aquesta sèrie sí que l'he vista, però crec que la quarta, no sé si la nova temporada ja l'han tret o encara no, però aquí sí que m'he perdut ja amb la pandèmia pel mig.
Encara no, amb la pandèmia ha quedat tot aturat i la quarta arribarà el 2022. Doncs el Finn Buffard, en un dels capítols de la segona temporada, apareixen amb els nens disfressats de Cazafantasmes, que òbviament que és la pel·lícula de moda, perquè s'acaba d'estrenar en el moment en què passa la sèrie. I tenia una mica de por, diga, com que jo ja m'he disfressat de Cazafantasmes en una sèrie, a veure si no em donen el paper. Però no, li van donar el paper sense cap problema.
I abans de... Clar, canviant de tema, ara ja deixem Cazafantasmes, perquè ja m'has explicat molt, i encara hi ha moltes pel·lícules i coses per explicar.
Sí.
Òbviament entenc que és la que estaves esperant, perquè dubto que el Clifford, el gran perro rojo, l'especial L'Oveja Sean, el diari de Greg de Disney+, crec que no són el teu paper de cada dia, aquestes...
Home, no te pensi... Bueno, el Shai Sean, sí, jo soc superfan del Shai Sean. A mi m'entusiasma les pel·lícules que fan els estudis Armand amb aquest personatge i que ara doncs, té els drets Netflix i allà anem veient capítols d'aquest personatge. Però fixa't que ja és tot
produït. Netflix?
Sí.
Una pregunta ràpida. Demà s'estrena La Casa de Papel l'última temporada.
Sí, jo no sóc molt fan de La Casa de Papel, ja t'ho dic
ara. No ets gaire fan. Home,
no.
L'única cosa que et puc estar parlant amb tu i va i resulta que no ets fan.
No, he de dir que no m'entusiasma, no és lo meu, No bueno, sé.
Ens parlem de les pel·lícules de Nadal d'aquestes d'infants que tenim al tràiler del Clifford, el gran perro rojo.
Va, vinga.
Una carpa de animales abandonados. Es súper pequeño, se hará muy grande.
Depende de cuánto lo quieras.
¡Ah! Algo le ha pasado.
¿Tú crees? Es igual que un hipopótamo.
En diciembre...
Seguidme.
Un cachorro...
¡Clifford! ¡Clifford!
¡Clifford!
...te enamorará.
¡Qué fuerte!
Diversión... risas...
Come como un animal.
Es un animal.
Estoy hablando de ese.
¿Qué?
Magia.
Entonces es como un mago.
Es tu amor lo que le ha hecho tan grande.
¡Salta!
Y por supuesto, muchas travesuras.
Espero no estar cerca cuando haga caca.
Clifford, el gran perro rojo.
Doncs sí, s'estrena demà, entenc.
Sí, això és que... Ja. Penso una cosa, Gerard, venen aquí 5 dies de festa, amb un pont, la mainada a casa... Sí, Nadal, la mainada a casa, avorrida... aleshores, què fan els cinemes i les plataformes? Inundar ja de productes infantils, i si pot ser relacionats amb el Nadal, encara millor, perquè com a mínim tenir la mainada entretinguda, sigui per treure'ls de casa una estona o perquè s'estiguin a casa calladets un rato mirant una pel·lícula. I aquesta és una de les que ens arriben aquesta setmana, que és Clifford, el gran perro rojo, que això està basat en una sala de llibres infantils i ara n'han fet una pel·lícula en imatge real, amb personatges reals, amb actors, excepte el gos, que és un efecte digital, perquè primer és de color vermell i segona que és gegant, ja ho diu el propi títol, no? I la pel·lícula és simplement això, que una nena... veu com un home està rescatant un gosset, un cadell, i l'adopta, és de color vermell, és molt mono, però clar, que mai s'hagués arribat a imaginar és que acabaria convertint-se en un gos gegant d'aproximadament 3 metres en un apartament molt, molt petit de Nova York. I aquí se n'han aquestes aventures amb el gos, etc.
Crec totalment, cal dir que això passa a la vida real i més que una pel·lícula de nens seria una pel·lícula de terror, perquè Hong Kong no va acabar gaire bé.
Correcte, seria una de kaijus japonesa, però amb gossos en lloc de Godzilla i coses d'aquestes.
Gossos vermells, imagina't.
Sí, sí.
Tenim poc temps, tenim 4 minuts. A què prefereixes? Parlar del Shai Shun, del diari del grec o de la sèrie de Star Trek Discovery?
Va, anem per aquests productes així infantils i anem pel Shai Shun. Sí, i ho deixarem l'altre per la setmana. Aquí vinem, però la setmana que ve no hi ha gaire res, ho hem de dir.
Decidit.
Sí, doncs va, anem pel Shai Shun, el vuelo de antes de Navidad, que això simplement és un curt, no és una pel·lícula, és un 30 minuts, que en aquest cas ens presenta el Shai Shun... en època de Nadal, és a dir, veurem aquí en aquest cas com una de les ovelles, la més petita, que és el Timmy, desapareix i aleshores haurà de trobar el Shun al Timmy abans que algú el converteixi en el regal de Nadal d'algú altre. Per tant, sembla que han robat en aquest cas un dels xaiets. Bé, el Shai Shun, com sempre, políticament incorrecte amb el seu sentit de l'humor, és una de les imprescindibles d'aquest cap de setmana.
I un altre és el Disney Plus de les plataformes de streaming, que és el diari en grec.
Exacte, tenim el diari d'en Greg, que això ja s'havien fet 3 pel·lícules en imatge real que adapten els llibres aquest del diari del Greg, que del Jeff Kinney, que hem vist, que ja estan en llibreries, estan en supermercats, vull dir, són uns llibres que porten molts anys.
Aquests sí que me'ls havia llegit jo quan era petit.
M'ho imagino, sí, perquè aquí et devia enganxar l'edat. Doncs ara, després de les 3 pel·lícules d'imatge real, tornen a l'animació, i diguéssim que és un tipus d'animació molt fidel a la dels llibres, amb aquesta mena d'esbossos, però amb molt bons efectes i colors, etc. I el guió l'ha escrit el propi Jeff Kinney. d'aquesta adaptació. O sigui, que en aquest cas el creador dels llibres ha estat darrere d'això i bàsicament és la història d'aquest tal Greg Heffley, que és un noi ambiciós, que té una imaginació desbordant i que el que vol fer-se és ric i famós, però el primer que té que fer és anar cada dia a l'escola, i aquí és una mica el problema, el trauma que té el personatge, i veurem doncs, com es relaciona amb els seus amics de l'escola, etc., agafant algunes de les coses que ja estan en aquests llibres infantils.
Doncs, Ignasi, com cada dijous, moltes gràcies per la uh-huh. La teva informació de pel·lícules i de cines, tot i que no em sabies, sí. L'única sèrie que conec, no en ets fan.
No vaig passar el primer capítol, t'ho he de dir, però no sé. Ja, m'agradaria que m'expliqués algú el fenomen, perquè és d'aquests fenòmens que no acabo d'entendre com és que agrada tant aquesta sèrie. Ho puc entendre els americans, però aquí, tinguent en compte no sé.
Algo diferent sí. I ben fet, i a Espanya això no estem acostumats, o no ho estàvem.
Ja, sí. No sé, però no s'allarguen massa les coses, la situació no... Jo és el que he sentit,
doncs,
és que no...
Només et dic que hi van anunciar un spin-off pel 2023, així que...
No, clar, mentre es vagi donant, i espera't que amb Squid Game segurament faran el mateix.
Això esperem. Doncs moltes gràcies, Ignasi, i fins la setmana que ve.
Vinga, una abraçada.
I ara, ràpidament, Marc, quina és la previsió del temps per aquest dijous?
El dia quedarà dividit en dos horaris segons la meteorologia que ens espera i és per això que començarem amb probabilitat de ruixats i molta nuvolositat. De cara a la tarda, la tramuntana augmentarà la força i la sensació de fred serà més present. Les temperatures seguiran la dinàmica plenament hivernal, les mínimes ratllaran els 3 graus i possiblement es donin al final del dia i no al principi, com molt sovint passa. I les màximes podran pujar poc més dels 13, deixant un dia que tornarà a ser molt fred. Divendres, el dia es presenta més assolellat però més fred, perseguim un cap de setmana inestable i gens càlid.
Doncs Marc, gràcies a tots vosaltres per haver-nos escoltat un dia més. Com sempre, tornem demà a les 8 del matí aquí. Això és a Ràdio Capital i heu escoltat el Supermatí, l'informatiu líder de l'emissora del Baix Empordà. Que tingueu un molt bon dijous.